negociació, home, és que en una negociació, a més de rotunditat, jo crec que cal una certa dialèctica, perquè si no, no és una negociació, és veure fins on aguanto quan tu em dius que haig de canviar.
És que, a més, ha dit, defensem amb rotunditat les nostres posicions i, en acabat, diu, hem presentat fins a 6 propostes. La qual cosa vol dir que es van movent. Que això em sembla el més lògic i el més adult, diguéssim, no? Si tinc un soci de govern que vol tombar la llei, tu fas 6-7 les propostes que siguis, però no et mantens. És a dir, que diu una cosa i la contrària, sí. L'ha dit diverses vegades. És a dir, bueno, no costava res, estem negociant amb el PSOE i ja veurem què en surt. Això seria la cosa més lògica. A més, era un tema que a mi m'amoïna moltíssim, primer perquè el que deia la Maia Vila, cert, de tots els sectors del feminisme els hi arribava d'advertències, del sector d'esquerra de feminismes, de sectors jurídics, de sectors més tècnics, o sigui, no va ser una advertència de la dreta, no sé què, no, va haver multitud d'organitzacions feministes de tot color que posaven el focus en certs forats. És un delicte molt difícil, perquè, evidentment, no cal que ho expliquem, perquè sol passar la intimitat i en fi, i és cert que hi ha una inèrcia masclista en els poders, i és cert que hi ha uns jutges anclats en un patriarcat,
sí,
tot
però
això.
Llavors el que has de fer és restringir al màxim el marge interpretatiu. O sigui, no és
Jesús.
La qüestió de... No, és que aquí... Tu ja saps que s'agafaran sempre, o una part important, s'agafarà sempre a la pitjor interpretació possible.
Lògic.
I la més allunyada al que tu com a Ministeri d'Igualtat estàs intentant defensar. Doncs restringeix el marge al màxim.
És exactament això. I acabo amb una cosa. La cosa que m'amoïna més aquest afer i d'altres és que jo crec que una de les coses més, o dels moviments i de les causes més serioses i més importants que té la nostra societat és el feminisme, precisament. Perquè, en fi, no perquè sigui ara popular, sinó perquè és de justícia, perquè ja no hauríem d'estar en les condicions que estem, perquè si aquí encara estem barallant perquè hi hagi dones a les tertúlies i hem de comptar quantes dones, on són les dones, en una tele, imagina altres condicions de les dones, en fi, en el món laboral, en el món familiar. És a dir, és evident que el feminisme és una cosa tremendament central i seriosa, i que fem caricatura o fem, diguéssim, esparpent a vegades, mediàtic, d'una banda i de l'altra, d'una banda i de l'altra, d'una cosa tan seriosa, i a més amb la que pateixen tantes dones, a mi em fa angúnia. No és un altre sentiment, és angúnia.
Jo estic molt d'acord amb tot el que s'ha dit, especialment com Maria, perquè és la que sap, i vull fer... Llavors, un anàlisi més polític, no? I tot això pot ser molt important, però en un sentit al contrari del que se pensa. És dir, havia i encara pot haver la tentació de Podemos de trencar amb Yolanda Díaz con el projecte de Sumar, perquè Yolanda Díaz... també està amb una actitud molt prepotent amb Podemos, i l'única candidata viable de Podemos era Irene Montero. Irene Montero ja no pot ser candidata després d'això. És dir...
Bueno.
Jo crec que no. Irene Montero, candidata de Podemos, cabeza de lista, o sea, podrà ir en la lista amb Yolanda. Però candidata de Podemos a la presidència del govern, de Podemos por separat, jo crec que no. I és una força que impulsa a Podemos a entrar en Sumar. O en Sumar, o com es digui al final. Tot això és determinant. Perquè para que Vox i PP pudieran sumar... A veure, des de 2015 no hi ha majories absolutes de ningú. Però és que tampoc hi ha majories absolutes de ningú bloc. I és molt difícil, encara que els sondeixos estan dient que hi ha majoria absoluta de PP i Vox. Bueno, van dir majoria absoluta de PP i Ciutadans moltíssim temps, de PSOE i Podemos, i mai ha hagut una majoria absoluta d'un bloc. Podria ser una majoria absoluta de PP i Vox si Sumar, Podemos y Más País van por separat. I la meva interpretació és una tesis, però que con tot això Podemos està més a les mans de Yolanda Díaz.
Les 10 i 5. Em permeteu només fer-vos una darrera pregunta que té a veure amb la conversa. Crec que és significativa la resposta al voltant del tema de l'infiltrat. I no sé fins a quin punt tindrà conseqüències o no, eh? Però ha parlat de violència, ha parlat de possibles delictes, no? Què us sembla al voltant d'aquesta qüestió?
A mi em sembla jurídicament interessantíssim, la veritat, perquè l'altre, jo no sóc penalista, ho comentàvem amb unes companyes del despatx que em deien que l'engany, és a dir, el consentiment en un casament, en un matrimoni, per exemple, si hi ha hagut un error sobre la persona, que és que jo em pensava que podríem tenir fills i tu m'has amagat que no eres fèrtil, per exemple. Això és un motiu per anul·lar el matrimoni, perquè es considera que hi ha hagut un vici en aquest consentiment. Això, traslladat a l'àmbit penal, no existeix de la mateixa manera. S'ha aplicat sobretot en temes de menors, o sigui, en els menors, quan hi ha qüestions d'abusos, es considera que aquest consentiment està viciat perquè es lliga a l'engany, però s'ha limitat sempre, m'explicaven elles, a la qüestió dels menors. No existeix aquesta, o almenys jurisprudencialment encara no s'ha desenvolupat, que tu, en un error en la persona, i jo em pensava que aquest tio doncs, compartia amb això i això i això, i resulta que només s'estava llitant amb mi perquè em volia treure informació, això no s'ha donat encara. I em sembla molt interessant perquè per si sol, jo crec que té poc recorregut, però en concurrència amb altres delictes és possible que en tingui una mica més. I hi ha antecedents, hi ha precedents en altres països, ho recordeu aquest matí, on això, sí. On sí que hi ha hagut una condemna.
Regne Unit.
Perquè a Israel, em sembla, també, amb un altre policia infiltrat.
I a la RDA, matrimonis d'espies de l'Stasi amb Alemanyes Occidentals. Sí.
Pues em sembla interessantíssim des d'aquest punt de vista.
L'Stasi són paraules majors, companys. Sí, sí.
Ara, no sé aquesta querella, no sé quin, tampoc no sé exactament en quins termes s'ha plantejat, eh? Però em sembla interessant. El que passa és que mentre parlem d'això, crec que no parlem de la qüestió de fons, que per mi és la més important, que és per què s'infiltren aquestes persones quan no hi ha cap indici de delicte. O sigui, és essencialment antidemocràtic, tu miris com tu miris, perquè per molt, i jo ja entenc que hi hagi d'haver sistemes on la policia es pugui infiltrar, ho podem discutir més o menys, però això existeix, ha existit sempre, hi ha d'haver un indici de delicte, almenys en les democràcies, diguéssim, hi ha d'haver un indici de delicte que aquí ni hi era, ni s'ha intentat provar, ni res de tot això. I que quan en el seu moment a Marlaska, d'aquell primer cas que també va destapar la directa, se li pregunta pel tema, ell assegura que no n'hi ha cap altre de policia infiltrat, quan resulta que sí, que hi era. Llavors, o Marlaska no estava ben informat, cosa que hauria de dur-lo a dimitir, o Marlaska estava mentint, cosa que hauria de dur-lo a dimitir igualment.
Jo, sobre això, la infiltració en moviments socials, des de que tinc ús de raó, s'ha donat. I s'ha donat pels Mossos, bàsicament. I la divisió d'informació dels Mossos és... i a més fa molta feina en aquest sentit, sense que hi hagi cap mena de delicte, i a més, en termes ideològics, ja no hi ha d'un extremisme de lluita armada, o de... és igual, en termes, per exemple, sí, en aquest cas, com la gent de Sant Andreu, de protecció del dret de l'habitatge. És a dir, hi ha qualsevol cosa que se'n surti una mica d'un ordre molt ordenat, ets susceptible de ser espiat. I dit això, sempre m'ha sorprès com Podemos, els seus ministres i els seus portaveus, són extremadament durs i ferms ideològicament en algunes coses, i en altres són d'una tebió tremenda, perquè Marlaska, en fi, aquesta seria una. Però tenim Tarajal, tenim els morts del Sudan, tenim mil coses, o, per exemple, el tema militar, la pujada de despesa d'un 7-8% de despesa militar a Espanya, no? És a dir, hi ha temes que són propis de l'esquerra, és a dir, la despesa militar, el militarisme, el poder de la policia, els drets humans a les fronteres, i en tot això veig que hi ha un atavió quan no silenci, mentre que en altres temes que es veu que són més mediàtics o més fàcils de tractar en xarxes o que no afecten tant el patriotisme en general, doncs sí, es parla moltíssim i criden molt més. I amb això també em desespera, perquè una esquerra almenys que sigui coherent en els seus preceptes d'esquerra, no? Laïcisme, antimilitarisme, llibertat dels pobles, control dels poders repressius, però bueno, entenc que venen eleccions i hi ha coses que a Espanya no els interessen gaire, com que hagin espiat a moviments socials de Sant Andreu.
Però fixa't que li estàs fent la mateixa crítica a Podemos que el PP li fa al PSOE com a partit d'estat, i té molt a veure amb sí, que és una coalició...
Però el PSOE és un partit d'estat.
Sí.
No té una ideologia clara, és el partit de l'estat.
Però
vull
dir
ja que... Però Podemos
que,
teòricament venia a trencar això.
Però que al final estem parlant d'un govern de coalició que funciona com a compartiments estanc, i el teu negociat és aquest, i fins que no tenim un festival com el que tenim ara mediàticament parlant de la llei del sí és sí, ja t'ho faràs, i aquesta llei, recordem que s'ha carregat un ministre de Justícia i una vicepresidenta, eh?
Sí.
Vull dir que no és poca cosa, que gripaus també se n'han passat al PSOE amb aquesta llei. Jo respecte la polèmica aquesta de l'infiltrat, jo estic d'acord amb la Maria. Jo el que no entenc és per què es denuncia per abús sexual i no per infiltració, que és el que a mi em sembla delicte, que t'estigui espiant la policia si no hi ha una autorització judicial explícita per fer allò. En canvi, a mi, sincerament, entrar en la possibilitat de que mentir sigui abús sexual em sembla obrir una porta molt perillosa, francament, perquè mentir, mentim tots i en moltes circumstàncies, i potser sóc molt carca, però a mi mentir em sembla un agreujant en les relacions interpersonals, però que la mentida entri al codi penal em sembla molt complicat.
Les 10 i 11 minuts. Aniré un moment a la publicitat i de seguida saludo al Ramos, que ja el tinc per allà al Benidorm Fest. Anxo, què volies dir? Digues.
No, disculpa, ràpid. Disculpa. No, que estic molt d'acord amb la qüestió de la infiltració i m'agradaria que hagués infiltració, per exemple, en les redes de corrupció. Perquè en Espanya ara no hi ha corrupció. Quan ha sigut l'últim cas...
Ah, clar, això és que mira que ets desconfiat.
Sí, l'últim cas de corrupció greu que ha hagut a l'estat espanyol, quan ha sigut? Hi ha molt. I després, en cas d'existir la infiltració, l'infiltrat ha de ser molt curós amb les relacions personals, no? Val, l'amor pot sorgir, tal, però això és altra cosa, no?
Home, no sembla que sigui per amor,
No, és clar.
No sembla precisament amor.
No, però el que vull dir... No sembla. Però el que vull dir que podria ser... una cosa natural, incontrolable, però és tot el contrari,
però és
i
que...
Deveria haver un codi...
Però és que a més això, els moviments socials a Sant Andreu aporten multes, detencions, problemes jurídics de tota mena, és a dir, no només han infiltrat un policia en un lloc idíl·lic i el policia s'ha portat al llit una senyora, sinó que hi ha llocs a Catalunya i a tot arreu també, mira el cas de Resistència Gallega com va servir per... Doncs hi ha llocs on la infiltració és des de fora i des de dins, l'atac és continu, que sigui per via de multes, bé sigui per infiltració policial, per espionatge, per repressió física.
Pràcticament un quart d'11 del matí. De seguida vaig cap a Benidorm, tinc les dades ja, Baños? T'interessa saber?
No.
Les dades d'audiència no t'interessen, no les explico. T'ha
quedat una mica borde,
Sí, no. Bastant, bastant borde.
És que és una cosa d'Espanya, això.
Bueno, però espera't un moment.
A mi què m'expliques?
21% tenia
pues
fa si un any...
Però si has arribat aquí comentant amb tot luxe de detall qui havia guanyat
no,
i qui no...
Però no. És res. Escolta, fa un any un 21% d'audiència, ahir un 14,7. És una caiguda bastant significativa, això a Espanya. A Catalunya era un 16 fa un any, un 8,8 ahir. Per tant, a la meitat, pràcticament.
I el dat de Galícia serà...
La dada de Galícia no la tinc
això
a la
meitat.
Coses de la perifèria.
Coses de l'estranger, això.
Un moment, ara tornem.
Què ens fotem aquí?
RAC 1. Últims dies per veure Pares Normals al Teatre Poliorama. El musical d'èxit que ja han vist més de 30.000 espectadors. Una producció de Minoria Absoluta i Els Amics de les Arts sota la direcció de Sergi Balbel. Pares Normals, una comèdia musical que emociona. Fins al 26 de febrer. Improrrogable.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Un quart d'onze del... Què passa? Moment, moment. Hola, Jordi Ramos, bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Has descansat? No gaire, no?
Bé, una miqueta.
Una miqueta. Has sentit les dades d'audiència?
Ara mateix, sí, sí. Però també t'he de dir que just casualment estàvem aquí parlant sobre altres temes i precisament un dels comentaris que sortia era que cada cop menys la gent té televisió i mira televisió lineal. Vull dir que això també s'ha de reconèixer i potser quan Televisió Espanyola tregui les dades del RTV Play i de la gent que ho ha mirat a la carta, no sé... No estic afirmant res, simplement que, bueno, que és un condicionant que hem de tenir en compte.
No, però, a més, disculpa'm, jo crec que hi ha un component generacional important també en això. Hi ha un grup de gent de determinades edats que té un interès molt més concret en el Verdolfes que d'altres. El que sí que és una constatació és que hi ha 1 milió d'espectadors menys que fa un any i 6 punts menys a nivell espanyol, estem parlant. A Catalunya ens faltaria una miqueta més de dades. Però, en tot cas,
El que també, crec que ja us ho deia ahir, a mi la direcció de Televisió Espanyola més d'una vegada m'ha destacat el fet de que l'audiència de menors de 44 anys ha pujat. De dades de la final no en tinc, però de les dues semifinals les vaig demanar i efectivament eren uns 2 punts per sobre.
Bé, la guanyadora del Benidorm Fest va ser aquesta. Blanca Paloma, i per tant serà la representant d'Espanya a Eurovisió. Ja apuntaves que era una de les favorites, hi havia Goné, hi havia el dubte, no, Jordi? Però va haver-hi una certa... No sé si fins a quin punt va sorprendre o deixar de sorprendre, però no va ser una gala de sorpreses, diguem-ne.
No, precisament, ni sorpreses ni polèmiques ahir la nit.
Correcte,
el que sí que et diré és que, bueno, jo no sé si els que esteu aquí a la taula veu veure l'actuació, però és que t'agradi o no t'agradi aquesta cançó, s'ha de reconèixer que l'espectacle que fa Blanca Paloma és espectacular.
El Baños ho deia, sí. El Baños defensava que era una bona cançó.
No, no, és molt bona cançó i a més... altres consideracions que podem fer després sobre l'adequació al festival, que jo crec que el que dèiem abans moltes vegades, Ramos, que aquest estil de folk electrònic ja fa 2 o 3 anys que volta per Eurovisió amb bones resultats. Jo crec que Espanya s'ha apuntat amb això, però la cançó sí, això a mi m'agrada, i la interpretació també, clar.
Correcte, aquesta és una fórmula que, per exemple, aprofita bastant Ucraïna, sí, que d'acord que l'any passat li va condicionar molt la guerra, però fa 2 anys van quedar 5ens sense cap mena de guerra, amb un joc una mica precisament així, eh?
Amb aquesta mateixa tipus d'idea, sí.
Exacte. També és certa una altra cosa. El Festival d'Eurovisió fa uns anys era un festival de cançons pur i dur, de música. Ara jo ho faria extensiu a espectacles, perquè no deixen d'intentar reproduir pràcticament videoclips a l'escenari. I des d'aquest punt de vista, home, Televisió Espanyola porta una proposta molt, molt competitiva, sens dubte.
Em permets, Jordi, oi que tens una persona al costat ara mateix, aquesta hora al matí, que també s'ha llevat d'hora i li s'ha posat despertador i totes aquestes coses per poder...
I un luxe que és d'agrair que s'hagi llevat per nosaltres, les coses com siguin.
La portaveu membre del jurat del Benidorm Fest, la Nina. Què tal, Nina? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Home, fas bona veu.
Sí, he dormit profundament, diguem-ne. Poc i profund.
Bueno, això és important, això és important. Aquesta és la cançó de la Blanca Paloma que representarà la Televisió Espanyola a Eurovisió. Va haver-hi 7 dels 8 membres del jurat que li van donar la nota màxima, que són aquests 12 punts. Què diries des del punt de vista musical? Per què va agradar tant?
Mira, valorem una cançó, però valorem, però tenim en compte, vaja, diverses variables. I jo penso que aquí totes les variables que s'han de tenir en compte eren molt potents i fa que la factura final t'impacti, que tingui té terra, té solidesa, té força, és que ho té tot. Ho té tot. Hi ha una història darrere molt, molt potent que fa que el que passa a l'escenari sigui molt, molt autèntic, molt, molt de veritat, i penso que també en un moment on hi ha tanta música ultraprocessada i on hi ha tanta façana, de sobte trobar un intèrpret que treu una mica la tripa, no?, les entranyes, no sé, és com impactant, deixant de banda que evidentment ella canta molt bé i que la cançó és bonica, és bella des del punt de vista harmònic i melòdic.
El moment en què es va saber la guanyadora, hi va haver-hi un record de moltíssima gent que de l'última vegada que la Televisió Espanyola va enviar una cançó flamenca a Eurovisió, que va ser un Remedios Amaya, no? I que van fer allò dels zero points. Des del punt de vista, perquè ahir t'ho preguntava també, la decisió que pren el jurat quan pensa, segur que també pensen en l'efecte que pot tenir sobre Eurovisió, i per tant, no només us agrada la cançó, sinó que també penseu que en el moment actual aquest tipus de cançó i aquest tipus de música pot funcionar.
Sí, és que de fet, tu pots donar vots a una cançó, i jo ho vaig fer, que a tu no t'agrada des del punt de vista que no te la posaries a casa teva, no és el tipus de música que escoltaries, però que penses que és una proposta que pot funcionar a televisió. No és el cas de Blanca Paloma, perquè és un tipus de música que jo podria escoltar a casa meva. Però sí, evidentment que tens això en compte, no? I que pugui encaixar dins aquest context i dins aquest marc. Ella mateixa ho va dir, si no recordo malament, que, clar, no té res a veure... Quan hi va anar a Remedios Amaya, en l'època en què vivíem i com poc comunicats estàvem tots aleshores, no té res a veure amb avui, que tots escoltem música d'arreu i res se'ns pot fer estrany, no? Cap gènere o cap estil se'ns pot fer estrany, no? Perquè tenim accés a molt tipus de música.
Jo, una cosa, perdona, Xavi, jo una cosa que m'interessava molt preguntar-li a Nina en aquest sentit. En aquesta edició del Benidorm Fest, jo trobava significatiu el fet que el jurat estigués format en una majoria per internacionals, cosa que per un concurs que té vocació de tenir un èxit internacional trobo que era molt encertat. A les reunions, en algun moment, vau comentar o ells, els que eren de fora, et van parlar de les possibilitats que podia tenir aquesta cançó al Festival d'Eurovisió i com podria arribar a quedar?
Mira, votàvem individualment i no parlàvem gaire, suposo, pel respecte de no de no manipular-se indirectament el vot, no? O de no incidir en el vot de l'altre. Però sí que et diré que quan tant la semifinal com quan vam veure l'assaig d'abans de la final, vull dir, el jurat ens quedàvem envasats al buit quan sentíem a Blanca Paloma, i els comentaris eren que, en fi, que era una proposta que podria funcionar molt, molt bé a Eurovisió. Què passarà? Bueno, ja ho veurem, no?
Possible saber, sí.
Ja ho veurem, no sé, vull dir, l'any passat també podien haver passat altres coses si no hi hagués estat la guerra d'Ucraïna, no? Segurament potser Ucraïna no hagués... Vull dir, aquí ja després no mana només la música, em sembla a mi, no?
Claríssim. Bueno, de fet, una mica el que comentaves de Remedios Amaya, a banda del tema de la informació, que és cert absolutament, també juga el paper aquest que deia abans de la imatge. El Remedios Amaya es va plantar a l'escenari amb descalça, amb un gènere que potser la gent no el coneixia tant, tot i que ella és una artistassa i tot sempre se l'ha valorat. Però ara no, ara hi ha un joc d'imatges, un impacte, i el que deia també la Nina, que és interessant, que és tot aquest simbolisme que té la cançó, perquè Blanca Paloma, quan t'explica l'escenografia, ostres, està fent ben bé un ritual per connectar amb la seva àvia, tot té alguna cosa a veure, és a dir, els flecos dels serrells aquells que té són de la mantellina de l'àvia, la forma que té l'estructura recorda l'úter de... Vull dir, que tot té un simbolisme, tot té un perquè, tot té un contingut que fins i tot ella parlava, doncs, d'entrar en trànsit o de fer una cosa mística, saps, sobre l'escenari? Vull dir que res a veure amb el que podria ser una altra proposta que simplement, bueno, doncs, molt legítimament, només busca doncs, animar el personal.
Sobre això, mira, ara que em penses aquesta pilota, Ramos, segurament la cançó d'aquest Benidorm Fest, des d'un punt de vista de popularitat, bueno, segurament no segur, perquè ho diuen tots els números, en realitat era aquesta. No sé si vas poder parlar ja amb la Vic o Ramos en algun moment o no.
Sí, sí, vaig poder-hi parlar quan va sortir i la veritat és que, bueno, ella estava encantada i sobretot emocionada pel que havia passat en aquell pavelló, perquè la Nina deia que el jurat es va quedar garratllivat quan va veure Blanca Paloma, t'he de dir que la grada també es va aixecar, però l'explosió que va haver-hi a tot el públic en el moment en què va sortir Vico i va cantar Noche Entera, bueno, és que allò semblava que fos un concert d'ella, és a dir, tothom estava cridant la cançó, vitorejant la cançó, i bueno, és que estaven entregadíssims, i ella n'estava encantadíssima.
Què et semblava Vico, Nina?
M'agrada molt, té molta gràcia, també és un cas semblant a Blanca Paloma, és un tema seu... Es nota molt quan són composicions pròpies, que no és el cas de Blanca Paloma, perquè ella em sembla que només ha fet la lletra. Però vull dir que hi ha una història darrere que ha nascut de tu, que te la creus, que la defenses. I ella és... jo sempre dic, hi ha artistes que saben ser canals, no? I que són capaços de posar per davant la lletra i la música i no pas a ells mateixos, no? I la Vico és una d'aquestes artistes. Em va agradar molt i ella té molta llum i molt camí per davant. Vaja, vull dir que em sembla que ara treu un disc, no?
Sí, sí, a més, ella diu que ja té força cançons ja preparades per sortir, que totes són una mica d'aquest mateix estil, aquest homenatge dels anys 80 combinats amb els ritmes més actuals, i de fet jo crec que sincerament, és a dir, segur que ella li hagués fet il·lusió guanyar, però jo crec que el seu principal objectiu no era Eurovisió com a altres artistes del festival, i que fora d'això és el que dèiem ahir, ella ja ha guanyat, és a dir, des d'un punt de vista comercial la seva cançó ja és un èxit a tot l'estat, la sentirem fins a la sacietat i bueno, és que aquest estiu segur que la ballarem a tot arreu, vull dir, i no només a Benidorm, ahir parlava amb amics meus que em deien que a Barcelona a les discoteques ja estava sonant Noche Entera una i dues vegades cada nit.
Escolta, Nina, ja per anar acabant, com valores la teva participació, el teu primer any en aquest jurat del Benidorm Fest? Tens ganes de repetir o no, o què?
Jo estic molt agraïda. Televisió Espanyola va insistir molt en que hi fos. Per mi ha estat complicat, perquè jo estic fent funcions de Los Puentes de Madison a Madrid.
Sí.
I no ha estat fàcil, No ha estat fàcil, tampoc per la producció. Però van insistir, jo els estic molt, molt agraïda. El que noto i el que m'agrada, i també per això vam fer l'esforç d'anar-hi, és que s'han proposat ser un festival que descobreixi nous talents i donar-los suport. I cal, perquè calen programes que parlin de música com calen programes que parlin de llibres, de teatre i de cultura en general. I està molt bé, és una aposta molt forta. Hi havia un equip brutal, brutal. És molt difícil fer una gala d'aquestes característiques i aquesta qualitat. Hi havia un equip formidable. I amb això t'ho diu tot, no? Vull dir, les ganes de fer les coses bé i de descobrir nous talents. I a mi en aquests sidrals m'agrada molt la sèrie si es tracta de nou talent.
Bueno, i aquí hi ha una altra història. És que el que ha fet Televisió Espanyola des que ha arribat al Benidorm Fest, i això, Baños, tu n'ets més testimoni que els altres que hi ha a la taula segur... No, home, no, és veritat, les seleccions que ha fet Televisió Espanyola des de l'any 2000 fins l'any passat...
Han canviat bastant, sí.
Han canviat bastant la història.
Sí, 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 sí.
Sí, des dels processos, alguns d'ells que ja sabem com van acabar, el que hi ha ara, efectivament.
Home, tenim Chiquili 4, tenim sí, John Cobra, tenim home, aquell John moment Cobra, de Manel Navarro. Home, mare ha hagut Déu, cada sí, moment que déu-n'hi-do.
Sí, sí. Per cert, Nina, abans que te'n vagis, hi ha una persona que, com que jo sé que escoltes el programa, que potser ara feia un temps que no senties i que avui, que segur que no l'has pogut sentir, no només perquè ets a Benidorm, sinó perquè home, era tard, diguem-ne, l'hora que vas apagar, que és l'Àngelo Gilde, que el tinc aquí a l'estudi.
M'ha fet molta il·lusió sentir el Bos Dies Catalunya.
Ah, l'has sentit?
Home,
però
i tant.
Però què feies aquelles hores ja llevat?
I jo ja m'havia... Sí, jo m'he llevat a quarts de nou, sí, sí. Ja, i del el primer... Bueno, el primer que he fet és posar la ràdio, no? És que ja la tenia posada perquè a les 6 m'he despertat i quan me desperto la poso. M'ha fet molta il·lusió sentir la veu de l'Anxo. Molta. I Anxo, des d'aquí, bueno, en fi, una abraçada enorme. Feliç d'escoltar-te.
Moltes gràcies, Nina. M'emociona molt i com una vegada que me vas escrit un missatge que andava per Galícia ensinant dient con això vaig a Eurovisió.
Anaves a ensenyar el missatge de la Nina per tot arreu, com un passaport.
I la gent deia, totalment.
Cap allà.
Així que moltes gràcies,
12 Nina. 12 points per l'Anxo. Bueno, Nina, una abraçada. Moltíssimes gràcies per llevar-te també i d'atendre'ns aquest matí.
A vosaltres,
que
gràcies.
Que vagi molt bé. A veure, anem acabant, però...
Sí.
Comentaris ara ja, Maños, sobre el tema del que va passar ahir, entre Vico...
No, un previ sobre el bueno, i ell...
No, aquí vol parlar del vot demoscòpic.
Vale, no, jo una sobre les...
L'elefant a l'habitació.
Les tendències que, per una banda, torna el folk a tot arreu... Jo crec que, com a tendència, Rodrigo Cuevas a Astúries, Tanxogueiras a Galícia, amb Pep Jimeno Botifarra omplint un estadi, una cosa que fa 10 anys no se l'hagués ni imaginat ni ell. És a dir, és una tendència a tornar a revisitar la música folk i actualitzar-la. Però, curiosament, en el Benidorm Fest, era això, sempre que hi ha folk, si és del sud... no passa res, és espanyol. Però, clar, si el folk és d'alguna d'altres... de les nacions del reino, doncs que si catetismo, que com vamos a ir cantando en gallego, o en català, o en vés a saber, no? I això, en la final d'ahir, que hi havia tres cançons, una de flamenc, que és la que ha guanyat, que de totes era, jo crec, la millor, i dos de flamencades, no ha generat cap mena de debat, com a que el flamenc pot representar perfectament Espanya, mentre que altres arrels... evidentment són sempre confrontades, això per una banda. I després...
Si vols comentar algú, Baños, pots, si vols.
Ramos,
perdó.
No, a veure, sí que realment hi ha una cosa amb el tema aquest del flamenc, que en això l'Antonio té raó, però jo crec que també és una mica una circumstància psicològica generalitzada a l'Estat. És a dir, durant molts anys es va voler identificar la cultura espanyola amb la flamenca i això s'ha convertit en una cosa que molta gent ha interioritzat i que interpreta que si vols representar una cosa, que vols enviar una cosa espanyola, ha de ser flamenca.
Ha de ser flamenca perquè t'entengui.
I menys té qualsevol dels altres
sentits. És un pack, saps? És un pack de flamenco, toros, paella...
Passión.
Sí, el que passa que els que parlem una llengua diferent de les cooficials, no? Perquè estan els paquis també, deben ser entre un 10 i un 15% de l'Estat espanyol. Mai ha hagut una d'aquestes llengües en Eurovisió. És un exemple de per què Espanya no funciona, de per què no és plurinacional, ni plurilingüística, ni res. I això del flamenca pues és el de sempre.
Sí, el que passa... a més, jo no en tinc ni idea de Festival d'Eurovisió, però clar, l'argument aquest de és fantàstica Blanca Paloma perquè li surt de dins... la cançó, clar, jo recordava l'any passat Tanxungueiras i pensava més de la tripa no podia sortir aquella cançó.
Sí. És que tot...
Sí, però Tanxungueiras, per exemple, és a dir, tot i que la cançó era molt potent, abans de començar el certamen partia com a gran favorita, elles van oferir una posada en escena que va decebre bastant. No tenia la força que tenien altres, i especialment la Chanel, que quan la veies en aquell escenari, bueno, és que deixava tothom bocabadat. Aquest va ser la principal característica.
El lenguaje para las vacas, que és el que se pensa en Madrid, que el gallego és para hablar para las vacas, algo pesaría.
Sí, però fixa't una cosa, Anxo. Galícia es va mobilitzar per elles, i el vot del públic... Sí. Va tenir un 80% del vot del públic va ser per Tanxugueiras, que va ser un dels
majors que vam tenir l'any passat. I per a elles ha sigut molt millor no anar-hi.
Bueno, això pot ser també. I des de l'altre punt de vista també s'ha de reconèixer que Sutherland dijous doncs no va aconseguir ni de bon tros ser els primers del vot del públic. És més, la millor puntuació que van tenir va ser del jurat.
tot i que la de Siderland era la cançó més de les més europop clàssiques, no? més adreçades al que s'entén com a estàndard per Eurovisió. Però clar, mai saps si fer una cançó d'europop estàndard et donarà premis. Mira Itàlia amb Maneskin, no? Amb un rock important rock que feia dècades que no guanyava cap cançó rock, van guanyar. Vull dir que també la gràcia que té Eurovisió és que tu no saps quina serà la tendència de l'any en curs. Es veu una mica en aquests mesos, no? I en fi, igual realment Blanca Paloma sí que ara és tendència i s'entén molt millor.
Què passa amb la demostra?
Bueno, que hi ha molts factors a tenir en compte, també és a dir, triar la millor cançó de 25 quan encara no has sentit les altres 24,
clar, aquesta és
francament... És molt complicat i certament hi ha, o sigui, és a dir, tens el factor estil, tens el factor més d'una cosa que te la puguis creure, una cosa que et pugui impactar, que això és molt important a Eurovisió, però és que també tens una psicologia col·lectiva. Els Måneskin es van veure afectats per la sortida d'una pandèmia en què la gent va reaccionar amb rebel·lia. L'any passat vam tenir la guerra d'Ucraïna, que també va exodiritzar la gent.
L'any passat i aquest any també, perquè la tindrem.
Sí, però Eurovisió Júnior van quedar bastant malament, vull dir que no sé fins a quin punt això...
No, i la proposta d'aquest any em sembla que sí, no serà tan lluïda.
Anxo, a veure, què et passava amb la demoscòpia?
Això del vot demoscòpic té molta gràcia, perquè...
Eren 600 persones, no, Ramos?
350.
Ah, no, 350, carai.
A veure, el que és una enquesta.
Carai, 350.
Lo de vot demoscòpic és un eufemisme. És una enquesta. Lo que passa és que com les enquestes... la fama
va guanyar Vico, que va guanyar Catalunya. Però,
a veure, la fama...
La nostra.
Catalunya sempre guanya, però acabem perdent. No sé què passa.
Com la fama de les enquestes és mala, ens ha posat a això del vot demoscòpic, que és una burla. I després, si és una enquesta, 350 és una mostra petita, estadísticament per a l'estat espanyol serien 800 com mínim, i després té que haver fitxa tècnica. L'institut que la fa...
Si no és demoscòpic,
No, dic, Televisió Espanyola està dient que és molt transparent, no?
Ramos, s'ha donat aquesta informació?
L'any passat sí, es va donar, perquè quan va haver-hi tota la polèmica dels vots de Chanel i de més, al cap de 3 o 4 dies van sortir amb roda de premsa amb un notari que va aportar tota la documentació. Això sí que és cert. I, de fet, vaig parlar amb algun professional que em va dir que realment doncs, l'empresa que ho havia fet era una empresa seriosa. Una altra cosa és
lo más
el que deia
l'Anxo,
que 350 persones sí. Puguin simbolitzar realment tota la societat espanyola.
No, si està ben feta la mostra, perquè la qüestió és la construcció de la mostra, no? És millor 800, però bueno... con 400, 60, 50, la qüestió és com se fa, com a totes les enquestes. Després, el que tampoc m'agrada gaire és el sistema de vot d'Eurovisió, el Borda, que s'ha usat per ser Podemos, Xavi,
sí.
Usava el sistema de vot d'Eurovisió a les seves primàries.
Ah, sí,
Sí, lo que passa que és un sistema de vot que para un so candidat jo crec que seria molt millor el vot alternatiu australià. Que això és que que marques a tots els candidats, si no hi ha ningú que té majoria absoluta, vas eliminant a un, no? Què ocorre? Que és molt més televisiu lo de Borda, no? Per el 12 points i, no? I tot això, sí, però és injust, perquè primer, no tots els països recibeixen vots en cada una de les votacions, a més ara, que són tants països, no? Uh-huh. I pot guanyar un que no sigui realment el que tingui més preferències.
Jo el que m'imagino, i amb això acabarem, és si hi ha un sistema de votació semblant perquè la ministra de Transports faci fora algú de DIF i de Renfe. Tu els points per tu, els points per allà, vostè cap aquí, cap allà. Veurem què passa.
Però no estaria fer fora a tot el ministeri. A veure, en 2020 a Galícia va passar...
Espera, deixa'm acomiadar el Jordi Ramos. Ramos, que vagi bé,
Bueno, moltes gràcies.
Apa, adiós.
Però es podia dir molt, dels vots, però bueno, ja ho deixarem per un altre dia.
Vale, vinga, una abraçada.
Adéu, Ramos.
Adéu.
No, a veure, que ha arribat un tren en Ourense, a prop del SIL.
Avui?
No, 2020. Era un lloc de difícil accés, no? I havia via única i havia que retirar els vagons perquè si no era possible restablir la circulació. Saps què han fet?
Què?
Han agafat els vagons i los han llançat al riu.
No fotis.
A DIF, sí.
Van tirar els vagons a l'aigua?
Sí, sí. Després la Junta li ha obert un procediment de sanció, mediambiental i finalment han portat una grua i tal i qual.
Que no tenien temps de portar la grua o què?
Meses abans de l'accident d'Angrois,
sí.
El software de l'RTMS, que és del sistema de seguretat més segur que hi ha, de l'RTMS 3, que existia hasta poc abans de la curva d'Angrois,
sí.
No, funcionava malament i provocava retards. Uh-huh. Sen analitzar ningun tipus de repercussió de riscos, han apagat l'RTMS. Uh-huh. I, és clar, amb RTMS al judici s'està ben que quan el maquinista se despista, con el RTMS el tren se habría aturat i no habrían mort 80 persones. Clar. És dir, que el problema de Renfe i Adif amb això de Cantàbria, sí. Jo crec que és estructural d'un funcionament desastrós.
A mi em va sorprendre la contundència del ministre i dient, bueno, i que sapigueu que hi hauran dimissions, que per cert encara no sabem quines són, però sortir en roda de premsa per dir he trucat al president de Cantàbria i he demanat disculpes, això no pot passar, no sé què, que sapigueu que hi hauran dimissions. És comunicativament estrany, trobo, vull dir que les dimissions s'anuncien exactament quines són.
Exacte, si surts ja dius qui dimitirà i si no compareixes i quan hagis decidit qui dimiteix o qui et carregues...
Però és com una manera de dir, però tranquils, que algú farem fora.
Bueno, hi havia...
Algú pagant el pato.
Sí, però hi havia unes declaracions, no sé si del president, però si d'Adif, sobre el traspàs de Rodalies a Catalunya, fem broma i befa, dient, i què? Qui conduirà els trens? La Generalitat, saps? Com dient, és el que deia l'Anxo, és un monopoli absolutament degradat i corcal, però clar, fins que no entri la liberalització...
Està entrant. L'AVE, i jo he anat a l'AVE italià i molt millor de preu, perquè el preu i el de baix cost francès, l'Oigo, és molt més barat. L'AVE és escandalós, car. Inclús el baix cost de AVE, l'ABLO, en realitat els preus són molt alts.
Però jo més enllà del tema de l'AVE, jo dic, ahir parlàvem amb un expert amb la qüestió, que més enllà de la broma, perquè realment fa riure,
o sigui, sí, el submarí s'enfonsa, sí.
El submarí que no entra, que llavors no sabrà on ficar-lo.
Cartagena,
l'S80.
Un tren que no entra per un túnel és el millor el millor gag possible al voltant d'aquesta qüestió, no? Però ens explica un expert, el problema dramàtic de la qüestió és que Cantàbria i Astúries necessiten aquests trens d'una manera extraordinària. O sigui, que han perdut una quantitat de passatgers perquè els trens són una porqueria, perquè no funcionen, perquè no va bé.
Però els necessitarà, al segle XIX els necessitaven ja.
Sí, sí. Bueno, els túnels són del segle XIX.
Bueno, clar.
I de via única, suposo.
Sí, sí. Doncs mira.
Jo crec...
Dos o tres anys més.
Que apareixeran més coses.
De què? D'aquest cas?
Sí.
Què vols dir? Xan-xan?
No, perquè no és res transparent en Renfe i Adif. Sempre estan...
Bueno, digue-li a la Sagrera que es va aturar a la Sagrera perquè
per exemple,
hi havia corrupció.
Per exemple, no hi ha ningú tren en fet, no?
Com?
No hi ha ningú tren fet.
No, estaven tots en disseny.
Val.
No
s'estaven construint. Que no apareixi ningú,
Tu creus que pot ser que hi hagi algun que...
Jo de Renfe en crec qualsevol cosa... I sobretot...
Renfe, on la màgia existe.
A mi m'ha marcat moltíssim personalment Angrois.
Sí, aquí el problema és Adif.
Sí, bueno, però Angrois van ser...
No,
mira, m'ha marcat moltíssim personalment. M'ha agradat molt com han actuat les víctimes, perquè l'estat espanyol està assegut als judicis en Santiago per el treball de les víctimes, eh? Mm-hmm. Però,
com sol passar en aquests casos.
Bueno, sí, com però, el metro de València.
I hem vist, a través de les víctimes, que era tot un desastre. I cada vegada apareixien més coses, eh?
Una última qüestió, abans que acabem, perquè acomiadem ja la Joan Guera, l'Antonio Baños, la Maria Vila i l'Anxelo Gilde, que ens hem passat de temps ja. Però hem dit al matí que hi havia un incendi important a l'Ebre. Tenim el corresponsal de RAC1 a les Terres de Tarragona, a les comarques tarragonines, que és l'Esteve Giral. Esteve, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
Com estan les coses?
Doncs pinta la cosa una miqueta millor. És a dir, aquest incendi forestal, ja ho explicàveu, aquesta matinada, als vols de les 12 de la mitjanit, a la zona del Mas de Pedreres, al Coll de l'Alba. Això és el municipi de Vítam, és una pedania de la ciutat de Tortosa, i ens expliquen que, tot i que segueix bufant el vent a la zona, no és tan intens com fa unes hores, i que són optimistes, sobretot també després de la incorporació dels mitjans aeris. Una desena de persones desallotjades, de masos i de cases aïllades a la zona. Això és una zona que queda una mica elevada, als afores de la ciutat de Tortosa, és a dir, més enllà de la ciutat de Tortosa, a Vítam, i per tant les notícies que arriben ara són més optimistes que no pas el patiment i el neguit que hi ha hagut, també perquè, clar, és un incendi forestal de matinada, de nit, amb tot el que això comporta i amb tot el que això afecta a la zona. Ens deien, per tant, que les últimes notícies són prou optimistes, tot i que els bombers hi hauran de seguir treballant. Una trentena d'hectàrees afectades, no és una gran extensió, i que els agents rurals estan investigant les causes d'aquest incendi, Xavi.
Perfecte. Doncs mira, bones notícies almenys. La cosa no està anant a més, ni s'està enrabiant més. Haurem d'estar pendents, en tot cas, al llarg del programa. Gràcies, Esteve. Fins ara.
Fins ara.
Ara passa un minut de 11:45. Li agraeixo moltíssim a la Iva Anguera, a l'Antonio Baños, a la Maria Vila, però sobretot, em permetreu avui, a l'Àngelo Gilde, que s'ha acostat fins a la ràdio per haver tornat després de no sé quantes setmanes.
Bueno, Xavi, jo vull agraeixer a tu que mantinguis tu confiança en mi.
Home, només faltaria.
I sobretot que no m'has obligat a fer de frijòlogo, perquè...
Bueno, he estat a punt, perquè ahir va haver-hi aquella abraçada.
No, va faltar,
Perdona, bueno, la abraçada
setmana,
Rajoy...
Com era de típico? La setmana vinent...
Hablaremos del gobierno.
Hablaremos de frijó.
Perdona, la abraçada Rajoy-Aznar no és gaire normal, veure-la. Ahir no. Va haver-hi abraçada, eh?
Sí.
Es van tocar,
Jo crec que Feijó el cap de setmana...
Va haver consentiment, aquí sí va haver consentiment.
Jo crec que Feijó el cap de setmana l'aniria millor anar a un club de lectura, eh?
El que no sabem és on és Pablo Casado, encara. És un dels misteris de la política.
És missing, però... I serà missing en plan... Missing. O sea, es claro, esto de fue acuchillado... era una metàfora
o era verdad.
Mica, és el Cluedo de la política espanyola ara mateix.
Sí, però no has vist...
En el jardín, la senyora, com es diu aquesta?
Lemon, la senyora Lemon
con el candelabro.
Però és missing de Costa Brava, de Costa Graves, no?
De Costa Cabra, sí, senyor.
Home, també anar-lo...
Pensa que deies Costa Brava.
Anar-lo buscant el carrer Génova.
També et pots perdre la Costa Brava.
Bueno, és un peliculón.
Va, ho deixarem aquí. Anxo, moltes gràcies, eh?
A tu, Xavi,
i a tota l'audiència, efectivament. 2 minuts per damunt de 11:45 del matí. Fem una pausa i de seguida paraules encadenades.
Doncs sí que estan bé les marques d'Aldi.
Esclar, aquí tens qualitat, sempre al millor preu. Com el formatge semicurat d'origen nacional de la nostra marca La Taula a només 2,59. Aprofita i consulta el fullet amb les nostres ofertes a Aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
RAC més 1 presenta Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde fa molts anys ja, con el Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22:03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes que haces con tu mujer cada noche.
Tranquil,
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Què diu, home? Vine cap aquí!
No, deixa! Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'1 a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per a cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
A RAC 1, Via Lliure.
Ets molt de Nadal, oi, Toni, tu?
Súper, sempre he sigut molt de Nadal. És la meva època favorita, això, i la Segona Guerra Mundial.
M'han dit que ets a la capital.
Correcte.
Que és, Vigo.
Aquest tio s'ha tornat completament boig, tio. Una cosa collonant. Sí, és que no, és que està boig.
Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
10 minuts i les 11 del matí, què fas aixecant-te, Carlos, ara?
Estava mirant si quedaven croissants, però...
I no en queden?
No, anà.
No en queda ni un?
La tertúlia d'abans, la tertúlia d'abans...
Han arrasat, eh? Bueno, han arrasat completament.
Queden els croissants bola, que se't queda aquí.
Hola, Zanon.
Hola.
Què tal, José Ramis? Bon dia.
Bon dia.
Bueno, així t'estalvies que et doni pas quan estàs menjant-ho.
Exactament.
Esteu per jugar o no?
Més o manco.
Ah, més o manco. Mm. Ui... Avui no estàs inspirat o què?
No gaire, però bueno, vinga.
A qui li toca, per cert?
Començo jo.
Comences tu, vinga. Primera de les paraules encadenades.
Disponible.
Disponible. Epala.
Me podia cantar un blues, però no. Esclau.
Esclau.
Esclau. Esclau disponible.
Oh, man, river.
Ai, amb la U. Udol. Udol llarg. Udol d'aquests.
Udol?
Udol, udol.
Hòstia, Lela.
Però de llop?
Sí, un udol dolorós.
Lliure.
Lliure.
Vinga, esclau i lliure.
I la de lliure.
Fàcil,
lliure, esclau, udol. Escanyat.
Bueno, un esclau escanyat, sí, bueno.
Temporal.
Temporal?
Temporal.
Sí, esclau temporal?
Sí.
Lliure.
M'haig perdut ara, eh?
Disponible. Temporal.
Temporal. Amb la L.
Lloguer.
Com lloguer?
Una mica... Uah,
avui, no, avui no us pillo, no, però vamos, no, ni d'aquí a, d'aquí a Xina.
No estem molt inspirats avui.
A sí, però fins ara heu dit disponible, esclau, udol.
Udol llarg.
Udol llarg.
Sí.
Lliure.
Mensual, fins i tot.
Trimestral.
Trimestral.
Ah! Ah! Espera, tu, un moment, que acabo de lligar caps. Hauríeu d'haver posat un cop d'estat temporal trimestral, home.
És veritat.
Sí, és veritat, ja. És veritat. No sé, restes.
Restes o resta directament.
Resta.
Si és trimestral, alguna cosa a veure amb l'IVA i amb els pagaments.
Per aquí va la cosa, per aquí va la cosa.
I aquests esclaus no seran pas els autònoms?
Sí, senyor.
Sí. Això, que bé que entra això, quina meravella.
Fantàstic, és una versió d'una cançó dels Bee Gees per la banda aquest del Jacob Dylan de White Flowers, i la cançó diu això, o sigui, vaig començar una broma i al final la broma anava sobre mi, que és molt el que passa amb els autònoms, o sigui,
sí, perquè tu has dit temporal, però
és a dir, de moment està durant massa la broma ja,
sí,
no?
És el rotllo de vols treballar per tu, vols no tenir jefe, vols tenir temps tot el temps per tu, doncs ho tindràs
i tu vas creure,
no et posaràs malalt mai, mira Bundó, mira, no estaries malalt fotut. Si fossis autònom,
si fos autònom probablement no tindria això,
aquestes coses no et passarien,
és la part bona.
Bé, és que el gener es van aplicar les noves quotes d'autònoms.
Hombre.
Que van corroborar una vegada més que qui fa les lleis no té ni idea de com funciona això de ser autònom. O en tot cas, el dimarts els autònoms es van posar molt nerviosos. Podíem llegir piulades com la de l'escriptor Ivan Repila, que deia: pago més de la quota d'autònoms que d'hipoteca.
Què diu?
Es diu aviat. O el de la Gemma Herrero, que deia: pago més amb la nova quota d'autònoms i cap de les meves col·laboracions em paga més, de manera que sóc més pobre que abans i tinc més ganes de cremar coses. Són algunes de les piulades que podríem llegir dimarts quan es va aplicar aquesta nova quota.
Ens pots recordar una mica, refrescar una mica la memòria sobre el que passa, és a dir, quina és la reforma aquesta?
Uf, a veure, el dimarts 31 de gener la Seguretat Social d'una banda va cobrar per error 220 euros de més a uns 8.000 autònoms.
Som-hi.
Això d'una banda. I d'altres van haver de pagar un 8,6% més de quota sense avís previ. És a dir, que de sobte havien de pagar molt més del que pagaven habitualment.
I
s'ho van trobar allà, exacte. I és vera que és molt difícil explicar que és autònom. Mm. Ningú sap de què va fins que és autònom. La qual cosa no vol dir que quan ho siguis entenguis alguna cosa, perquè t'ho donen una sensació tota l'estona que t'estan penalitzant i que t'ho posen molt complicat, no donen cap mena de facilitat. Se suposa que aquesta quota nova ha de fer pagar menys els que facturen menys,
sí.
Però si ho mires en percentatges, per algú que facturi poc, l'equivalent que ha de pagar de la quota és molt més elevat al seu total que no pas la gent que factura molt, que llavors suposarà un increment molt menor dins de la seva facturació.
Aparentment és el contrari del que són els impostos,
exacte,
no? Que són
exacte.
Progressius.
Com més cobra, com més factures, menys el percentatge és més petit
que
la quota.
És més petit, efectivament.
Aquesta seria
no
el resum, molt resum.
No és només sí. que la quantitat sigui més gran, sinó que el percentatge del que cobres va creixent a mesura que guanyes més diners.
I a més,
però si els autònoms és al revés,
sí,
no?
Sí, a més, si factures, per exemple, 600 euros al mes, que és molt poc, la quota continua sent molt elevada en comparació, no? I llavors dona la sensació una mica que a vegades fa la impressió que vulguin fomentar l'economia submergida, no? O eliminar els autònoms, és a dir, és tan difícil ser autònom, o suposo, tan complicat, que a vegades dona la sensació de que no ens volen per res.
Però d'haver-n'hi n'hi ha.
D'haver-n'hi n'hi ha, 3 milions, més de 3 milions, 300.000, sí. La xifra augmenta any rere any, hi ha 10.000 més el 2022 que el 2021, i hi ha molts més homes que dones. Jo crec que sí, és un 63,36% dels autònoms som homes i un 36,64% dones. La sensació és també que són els últims, els penúltims de la cadena tròfica.
Ah, hi ha uns que estan per sota?
Els que no tenen feina.
Ah, bueno.
I també la sensació també de ser els becaris, no? Aquella gent a la qual no li tens massa en consideració, no te la pres massa seriosament.
Però,
no,
però també és veritat que també amb la gent del vostre entorn estic convençut que no són autònoms, també us deuen que són uns ploramiques, que sempre esteu amb el rotllo.
És que sí, perquè
sempre esteu amb el rotllo, sempre esteu queixant. Si sí, vosaltres factureu el que voleu.
Només a xarxes, aquest és el problema. Només et
no heu de respondre cap jefe, home, alguna no. cosa va de ja. I si no, pues,
només et
no
pots queixar a les xarxes perquè no pots dedicar-li un temps a la protesta, no? A més, no tens la solidaritat ni la comprensió dels assalariats perquè, en part, perquè supòs que per als assalariats l'autònom és una mena d'amenaça, no? És com el pobre, la persona pobra, que moltes vegades et fa un respecte perquè dius, jo podria acabar sent com ell.
Ah, tu doncs, creus que és això,
jo crec que l'assalariat pensa, ai, mira aquests autònoms, que algun dia jo podria ser un d'ells i no em ve de gust. Llavors, falta molta comprensió sobre el fet de ser autònom, falta molta solidaritat.
Hi ha aquella cosa de l'assalariat, però tu no tens horari, fas el que et dona la gana, no tens jefe, si ara vols treballar, treballes, i si no, no treballes. Que, a veure...
Bé, no sé... Jo...
Com ho veus?
Jo crec que hi ha una qüestió perversa i fascinant.
Tot el dia plorant.
En tot això de com el capitalisme ha après que hi ha coses que només acceptem si ens la venen com a oci, temps, lliure o llibertat. És a dir, hi ha coses que només acceptem d'aquesta manera perquè les altres no. Primer, el discurs aquest que abans comentaven, de que ha triat la vida dels nostres pares i avis que havien d'obeir a un cap i assumir els seus horaris i normes. En canvi, nosaltres som rebels i distribuïm el nostre temps com volem.
Ara.
I ens ho hem passat.
Però és mentida, això.
No és veritat, això.
Evidentment.
Si no produeixes, no factures. Si no factures, no pots viure.
Bueno. A mi m'agradaria treballar en una fàbrica com treballava el meu besavi, que tenia un horari i que tenia pagues extres i que em podíem acomiadar i podia tenir altres companys sindicalistes que poguessin cremar el caporal. Alguna
aquesta
cosa,
és una altra.
Alguna motivació.
És que els autònoms són tan diferents els uns dels altres, les situacions són tan diferents, la d'un dentista amb la d'un, jo què sé, un pagès ecològic, o la d'un traductor...
No
s'assemblen res. Llavors és molt difícil tenir aquesta cohesió perquè sortim tots al carrer a cremar-ho tot.
Clar, i la cosa de no... Clar, amb qui t'enfades? Bueno, clar, t'enfades amb tothom. Perquè normalment sempre hi ha un jefe
penses, clar, no, t'enfades.
Però la trampa aquí sempre
és
la mateixa.
Jefes.
No, el teu jefe és tu. O sigui, com et rebel·les contra tu?
T'emprenyes amb tu.
Sí, bueno, això sempre. Però després, jo crec que són més de 3 milions d'autònoms perquè per constituir una societat limitada només has de tenir un capital de 3.005 euros que pots, que, al banc, que el dia següent de constituir la societat la pots retirar. És a dir, moltes de les societats i empreses que tenim, en el fons, són falsos autònoms. O sigui, són els dos cunyats que han muntat un taller i que es diuen Cunyados SL. Això que sembla una empresa no és una empresa, o sigui, una societat. Són dos autònoms que han posat el seu meravellós nom de...
Dins el món del periodisme hi ha el freelance, no? Que free semblaria que vol dir lliure, però en realitat vol dir disponible, com els taxis.
Ah, boníssima free. Aquesta. Free no és de llibertat, és de disponibilitat.
Sempre has d'estar disponible.
Ai, 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 ai.
Per fer qualsevol cosa.
Ai, 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 ai. What you want. Ara, ara. Sentin Valleta Barral, eh?
Sí, sí, sí.
És tremendo, eh?
Sí, la Aretha Franklin, i és això... En
era fons... autònoma, Aretha Franklin?
Sí, i negra, pobra.
O sigui, imagina't, ho tenia tot, eh? No, però...